Esports a Ràdio Pollença. Tota l'actualitat esportiva a Ràdio Pollença. L'esport local, futbol, els partits de la jornada, el món del motor, ciclisme, tennis, bàsquet, l'agenda esportiva del cap de setmana. Tota l'actualitat esportiva amb en Jaume Bisbal.
Jaume, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut. Després d'un quant dies sense veure-te.
Sí, temes de salut.
Sí que pot ser per aquí. Nosaltres estem molt contents perquè puguis donar-nos les darreres notícies pel que fa als esports. Com sempre, vens informació sobre l'esport local, sobre el que passa aquí a Pollença i res, endavant, tot teu.
Sí, bé, ha estat un fin de setmana amb molt d'esport local. Hem tingut resultat de futbol, resultat de bàsquet, resultat de vòlei, gràcies també a qui em passen resultat de vòlei. Resultats d'escacs i més se va dur a terme aquest 11 torneig de Nadal de futbol 7 Juan Paloma, que coneix tothom, que fa 11 anys sempre se va fer el 10è aniversari. Aquest dissabte se va dur a terme aquest com he dit, torneig de Nadal Juan Paloma, que com he dit se fa cada any per aquestes fetges, que jo com cada any també vaig assistir i després ja comentaré com va anar aquest torneig, que enguany va haver 10 equipos. Per si vol començar amb els resultats primer de futbol Pollença i Port, és una jornada abans de la darrera jornada de l'any, perquè s'acabarà aquí fins de setmana, acabarà, després veurem descans i ja fins passat els Reis, fins de setmana de Reis no tornarà a la competició. Bé, el futbol base tornarà passat els Reis, però durant els Reis tornarà a la competició de primera, segona, fins el dia d'Orell, que ja ho en diu menys enguany, pròxim ja 2019. Els resultats són els següents. Tenim a Benjamins, Pollença i Port 3, Vinicelem Atlètic 5. A Levins, Pollença i Port 1, Constància 4. També a Levins de primera, Cerverense 9, Pollença i Port 1. Cadets, Pollença i Port 2, Marratxí 2. Infantils, Patronat 4, Pollença i Port 3. Juvenils, Pollença i Port 0, Felanit 0 i primera regional, victòria de l'equip de primera regional de Lloseta. Lloseta en CB 1, Pollença i Port 2. Això són els resultats de futbol de Pollença i Port. Després, resultat de bàsquet. Masculí, sènior masculí, reclam 2012, 63, Colònia Pollença, 70. Cadet preferent, Colònia Pollença, 82, Sineu, 55. Infantil especial, equip també masculins, Sindioteria, 60, Colònia Pollença, 72. A infantil preferent, masculí, Colònia Pollença, 39, bàsquet Manacor, 54. Categoria femení. Júnior femení, Colònia Pollença, 42, Port Adriano, 51. Infantil femení promoció, La Salle, 72, Colònia Pollença, 41. A infantil femení preferent, Colònia Pollença, 49, Sa Pobla, 83. Això són els resultats també de bàsquet de Colònia Pollença. Després, com hem dit, resultats de bàsquet, de vòlei, vull dir de vòlei, també del club vòlei Pollença, que enguany té tres equipos femenins, dos equipos de cadetes i un equip de sènior femení. En cadet femení, cadet B, Villafranca 3, club vòlei Pollença 0. Cadet A, Alderó 3, vòlei Pollença 2. I en sènior femení, vòlei de Valldemossa 3, vòlei Pollença 2. Això són els resultats de vòlei d'aquí del club vòlei Pollença. Com hem dit, tres equipos, l'any passat en havia dos, enguany un equip més de cadets, femení, que hi havia moltes atletes que volien jugar, un esport que també va més. Després, els xats. També es va disputar el campionat de Mallorca individual, on l'únic representant d'aquesta temporada del club Escat Pollença, que és Antoni Pont, que també és el president, acaba aquest fin de setmana amb dues victòries sobre dos partits. El que ha fet fer aconseguir 5 punts de 8, només perdent dos partits, quedant a les portes de l'ascens a segona. Això és també el resultat d'Antoni Pont aquest Escat Pollença. Bé, i també antes de passar a Torneig de Juan Palomo, també es fa de fer un altre país d'esdeveniments aquí a Pollença, també es va disputar el torneig de bàdminton. Va ser un torneig internacional de bàdminton, on va guanyar, van participar Torneig de Balears, i Eivissa, Menorca, i Club Bàdminton Pollença del Cudi, i el nou club de Marc Monzonis, que hem tingut vegades aquí, el Club Bàdminton de Pollença. Va ser un gran èxit, va durar tot el dissabte, va acabar a les 9 de vespre, i crec que va ser una gran diada de bàdminton, un esport cada vegada més afincat, més important, i on crec que l'Eivissa és el que va aconseguir, més medalles, però molt ben organitzat aquest torneig de Balears de bàdminton. Hem de pensar que el Club Bàdminton de Pollença és un dels clubs també junt a la de l'Alcudi més important que tenim aquí a Mallorca, i podem dir també les Balears. Han de dir que fa l'any passat, dos anys seguits, varen organitzar junt a l'Alcudi, en el pavelló de l'Alcudi, un torneig, un campionat de món de para bàdminton, on va haver de quasi 10 països varen venir, i veurem, jo crec que no sé si més endavant també se prepara un campionat d'Europa aquí de bàdminton, ja anirem xerrant, no sé, són rumors de que pot haver també aquí un esdeveniment important d'aquí de bàdminton. Tenim, com ha dit, la gran feina que fa en Marc Monzonis. I també m'ha llamat l'atenció, perquè després que veré el torneig de Juan Palomo, que dia 21 i 22 també s'està preparant un torneig d'un esport que s'havia deixat abans aquí a Pollença, que és hockey sobre patins. És un esport de veterans, on hi ha un torneig aquí, per la que he vist ja dins lloc com en tenia, em fa dos grans jugadors, un esport que me'n recorda anys quan anàvem a muntació, quan dèiem a l'escola, se practicava i feien, i quan se feien partits, hi havia equips, de hockey sobre patins, i ara se fa aquest torneig, ja anirem més o menys divendres en donar els horaris, ja comentaré també més o menys com se prepara aquest torneig de veterans de hockey sobre patins, que se farà aquí en el pavelló de Pollença. I quan no, com he dit, aquesta 11a edició d'aquest torneig Juan Palomo, un torneig on en guany participaven 10 equips, hi va haver l'Aleró, Juan Palomo, un equip de Manacor, un equip de Lloseta, Sa Pobla, i en guany, com això, va venir un equip d'Alemanya, un equip alemany que va estar aquí un parell de dies, i va participar en aquest, com ha dit, torneig Juan Palomo, un torneig on el guanyador d'aquest torneig va ser l'Aleró contra la Penya, també, que va participar, que ja d'un parell d'anys consecutius, 5 o 6, de principis va començar jugant el torneig, que era la Penya Blaugrana de Barcelona, de Ciutadella, venen de Menorca, després Juan Palomo li torna la visita, i va ser un torneig on va guanyar l'Aleró, va guanyar per penals, va ser una final amb empat, va ser, i després, com sempre, se va fer tot. Jo sempre estic molt content d'aquest torneig, de l'organització. Enguany, sí, vull donar les gràcies a l'organització de Juan Palomo, perquè és vera que jo s'ho van portar superbé. Jo sempre he duit els resultats. Vam fer després un dinar, una entrega de trofeus, un dinar en un celler de Sant Jordi, un celler de Pollença de Sant Jordi, i m'han donat com una placa, un trofeu, un gall, i després una cartereta que donava una empresa, i jo vaig quedar molt content perquè només l'ovació que m'han donat, tots els nou equips que hi havia i la gent, això te gratifica, poder seguir més o menys millor ajudant en aquest torneig. No hi ha ningú imprescindible. Clar, els organitzadors em diuen, tu ets imprescindible perquè ho saps dur, i tothom em diu, com ho saps dur? Perquè hem de pensar una cosa, que són 24 partits que juguen, has de quadrar el temps, són partits de 20 minuts, a vegades te fuig, perds un quart, perds molt, i has de cobrir més. És una cosa que jo ja duc 11 anys fent, i és diferent. Enguany hi ha hagut qualque d'això, que ha fallat també unes persones que potser també l'any passat d'això anaven, això m'ha afectat un poc, però t'hem de dir que t'hem d'agrair a l'organització, perquè després un dinar també, Jaume, vols això, i també entregui't aquest trofeu. I pensar en tu, has d'agrair, i això, i estic... L'any passat no se va fer allà, se va fer un camp de matèria de futbol, que havia de ser el 10 aniversari, i va estar molt bé. 11 anys, és increïble, uns 11 anys que organitzen un torneig, un equip que jugaven a futbol 7, i cada vegada, de cada vegada, més equips. Ara ja esperar, ja el millor, el pròxim any, això es va cada any, més o menys aquestes fetges, i hem de dir que va ser un torneig interessant, va acabar tot, quasi acabava a darrere final les dues i quart, com, claro, van tirar tres penals, com dic, guanyador, l'Alaró. Això el tema local, com he dit, que hi ha bastanta cosa, ara, com hem dit, ara aturaran aquesta setmana que entram, és la darrera setmana de l'esport local de l'any, ja, perquè podem considerar de l'any. Claro, dilluns ja és bé, jo crec que ja mos veurem, jo crec que també serà un dels darrers dilluns d'enguany, perquè, claro, enguany mos cau 24.
Vist el calendari, sí.
Eh? Sí, vist el calendari, sí, a divendres tornaré, ja ampliaré més o menys vist el calendari, això ja, almenys si mostrarem veure 2019, i veurem ben com se prepara, i el primer dilluns de 2019, com cada any, que és un, ja és una cosa que fa cada any, faré un resumen de lo que ha estat el 2018, serà el primer dilluns de pròxim any, de 2019, de gener, i explicaré un resumen que m'agrada fer de cada any quan comença, i també, més o menys, de lo que mos espera un 2019, també ja amb molt de aconteixements preparats, vol dir que anirà esperant. Això, com hem dit, el tema local. Ves, podem seguir amb tema nacional, amb tema el Real Mallorca, que va perdre dins Gijón per 1-0, va ser dissabte. Hombre, un partit on sí, la millor en els darrers minuts a Mallorca de poder aconseguir l'empat, però sí que és vera que en Mallorca jo crec que li ha faltat sempre poder ofensiu, un golejador, a on és en Carlos Castro, que és un delanter que venia de l'Esporting de Gijón. Crec que d'aquest Mallorca tingués més gol. Hombre, ara està situat en 27 punts, està sèptim, ningú ho ha pogut firmar a principi de temporada, però si jo crec que aquest Mallorca ha tingut un golejador, perquè és molt difícil fer-li gols, crec que amb un golejador, el millor encara ara estaria ja més en primer, el millor quart, quint, podria estar aquest Mallorca, però crec que li falta gol. Crec que l'entrenador està fent una molt bona, gran temporada, però sí que és veritat que a vegades que qualsevol partit se juga molt endarrere. Jo esperaria més un Mallorca diferent. Jo crec que dins Sporting, si el darrer minut va tenir oportunitats, però li va faltar aquest punt de davant, crec que li falta jugar knowledge i no, crec que li falta un delanter. Crec que, com hem dit, en Carlos Castro, un delanter que jo sempre m'ha agradat, no ha rendit el que esperava venint de l'Sporting, que era un delanter important, i ara ha desaparegut darrers partits de Mallorca. Què ha marxat d'hivern? Bueno, segons com espiris, podries anar a un mercat. Ara s'obri un mercat, com he dit, un mercat de fitxatges. Jo sí que era a Mallorca. Home, està bé, jo crec que miraria de dur, si pugui dur un altre delanter. Crec que aquí a Mallorca li falta ofensivament gol, li falta... A pesar que li falti gol, com he dit, està bé en 27 punts, està... un puesto que ningú esperava, però sí, jo crec que no te pots liar, i crec que podria cercar lo millor també un altre centrocampista, perquè clar, en Salva Sevilla està fent una grandíssima temporada, però també no té substitut, quan no és ell se nota una barbaritat l'equip, però també han de donar descans. Jo crec que jo duria un altre centrocampista, hombre, claro, un delanter, golejador, a lo més que de futbol, un golejador a la que se pagui més que. Veurem mem que hem marxat d'hivern, si mos duen qualque reforç, que potser un pot pensar, no, en Mallorca, a la posició que està, no necessita reforç. Jo crec que un reforç sempre és benvingut, i crec que en Mallorca, si dugués, com ha dit, un golejador, com té un gol d'equip, sí que podria estar, potser encara lluitant per quatre primers i tot, perquè defensivament un equip que no li fan de costa fer-li gols, i això, veurem. Ara, aquest divendres serà el darrer partit de l'any també, a la Lliga 1-2-3. Crec que si no ve malament jugarà divendres contra un Nàstic de Tarragona, que en aquest moment està en zona de descens, i crec que han de ser tres punts, sí o sí. I pot acabar l'any, aquest any el pot acabar en, 20, en 30 punts. Acabar l'any en 30 punts a falta també de dues jornades per la primera volta és important, té més de la meitat fet, perquè jo crec que l'objectiu principal és mantenir la categoria, perquè com he dit, segons com vegis, te falten un parell de jornades, puguis lluitar, si estàs allà, està bé. Jo crec que aquest punt que ha aconseguit, ningú els llevarà, i crec que és un bon símptoma per això, però jo crec que ha de donar un poc més, perquè, claro, jo crec que no pots, que pot passar moltes coses, clar que aquests punts són importants. Com he dit, crec que jugarà aquest divendres, perquè aquest fin de setmana hi ha partits divendres, hi ha partit dissabte, hi ha partit diumenge dia 23, però el que fan en guany, a la primera i a la segona, és que el darrer partit comença a les 6. Vol dir que a partir de les 8, no hi haurà partits. Vol dir, deixen aquest espai perquè dia 23 ja la gent que s'hagi de viatge i tot això. El millor se podrien jugar tots dia 21 perquè el 22 i si tu pes un que s'ha d'anar de viatge perquè són festes que te'n vas de viatge pogués deixar anar, però sincerament crec que encara per lo menos deixen aquestes hores i a partir de les 8 de diumenge ja no haurà ni partit ni de primera ni de segona. El futbol nacional en primera, bé, tot segueix igual, el Barça s'acabarà també aquest any, falta un partit contra el Celta dissabte a les 6 i mitja, si guanyen el Celta acabarà l'any com a líder, falta dues jornades per primera volta com a líder de la classificació, en aquest moment 3 punts més que el Sevilla i que l'Atlètic de Madrid, 34-31, ahir va guanyar 0-4 amb un jugador com en Messi, un jugador estel·lar. Antes de venir hi ha hagut debats, hi ha hagut tertúlies, i, hombre, discutir qui és el millor jugador de la història, qui és el millor del món, qui és, hombre, el que està fent en Messi és increïble. Hombre, molta gent jove no ha vist jugar en Pelé, com se diu, en Di Stéfano, jo en Maradona és l'únic que he vist jugar, i crec que en Maradona per jo era el millor del món. En Messi pot ser més regular que en Maradona. En Maradona, l'avantatge que té damunt de Messi és que ha guanyat un Mundial i Messi no ha guanyat un Mundial. Però, claro, tu veus debats, he vist un debat i jo com a culer dic, aquest un debat que se fa, tothom el pot conèixer, un programa que fan a les 12 de vespre, que no, és que no, hi ha hagut un tertulià que diu, no estarien ni entre els 11 millors. També ja són coses, hombre, tu has de ser, pot ser del Barça o del Madrid, jo reconec en Cristiano, amb en Messi són els millors del món, però, claro, un Madrid ha de ser superfuro, per no veure que en Messi, jo no diré mai que és el millor de la història, ni ara, actualment és el millor jugador del món, però jo, en el meu punt de vista, no perquè jo sigui del Barça, però és que el que està fent ell, a la continuïtat que fa, sí que és vera que després en un partit important com l'any passat contra la Roma, el Barça va quedar eliminat i no se va veure en Messi, però és que no s'ha de veure que hi ha jugador del Barça. A Messi Vallades, no, tot sol, pot ser el millor del món, tot, però un jugador tot sol, si els altres tampoc no funcionen, és molt difícil. Jo crec que el partit contra la Roma de l'any passat, que el Barça va perdre a les Champions, ja li va dir gent, tot això, de 10 Vallades, 9, passo Barça, va ser més un accident, un equip, tot l'equip no va jugar bé, i això, però que, discutint lo de Messi. Ahir va fer 3 gols, un hat-trick en Levante, de nou, Levante d'Ada no és un equip que no va fer falta ni va fer res, però molt de partit passen això i deixen, però poden discutir el que és el més, jo no diré que és de la història perquè ja he dit, sense jo veure jugar en Pelé, en Di Stéfano, en Cuba, jo no puc dir, perquè jo en Pelé no l'he vist jugar, però m'ha dit que ha estat el millor de la història. Ara, en aquests moments actuals que jo veig futbol, no veig un jugador tan decisiu, tan important com en Messi, sí que a vegades, com han dit, hauria de demostrar, jo som el primer que l'he criticat, hauria de demostrar en partits importants com és el de Champions i com és el Mundial. Però també el Mundial, pensem una cosa, que està amb una selecció argentina que no li ajuda en res, no li ajuda en res. I tots els jugadors no poden tenir sempre una bona tarda. Crec sincerament que per jo en aquests moments és el millor jugador. Ara, com dir de la història, mateix han fet en aquest programa que he vist, han fet una enquesta que és el millor jugador de la història, sí o no, Messi hi guanyava de 70-30, però això cadascú té la seva opinió, un serà d'un equip, un serà de l'altre, però jo crec que sincerament el que ningú pot discutir això, són coses que això. Ara, bé, futbol com a dir líder, i ara m'agradaria, antes de acabar de futbol, també hem de dir que avui hi ha hagut un dels sorteig que jo m'agraden, que és de les Champions, sorteig d'octau de final de Champions, que ara Ara la Champions atura i no torna fins a febrer. Fins 12 de febrer no torna la Champions. Hi ha dos mesos d'aturada, degut a això ho fan, perquè, clar, si ara jugassin ara mateix de gener, hi ha molt de països escandinaus i tot això, que, clar, encara lo tenen, la neu i tot això, i sempre han deixat aquest espai. Molt ben organitzat la Champions. Avui s'ha fet un sorteig i, hombre, tant el Barça i Madrid, damunt damunt, se pot considerar que han tingut sort. L'únic que ha tingut molt mala sort en el sorteig és l'Atlètic de Madrid. Això la importància, a vegades no té la importància, és quedar primer del grup. Com va, el Barça va quedar primer, el Madrid també. Hem de dir que el Barça li ha tocat l'Olympique de Lyon, un equip de França, té internacionals francesos, hombre, però normalment el favorit és el Barça, però com dic, contra la Roma també va ser el Barça i després va quedar sense, eliminat. Però crec que si anem a la lògica, Messi està com està ara, és molt difícil, jo crec que el Barça és favorit per passar contra l'Olympique de Lyon. El Madrid també, li ha atacat l'Ajax d'Amsterdam. L'Ajax és un dels clubs més veterans, més d'això que hi ha hagut, que hi ha a Europa. Hombre, el Madrid també és favorit, jo crec que és molt superior. L'Ajax d'Amsterdam és un equip jovenet, molt jovenet. Sí que és vera que en un grup que s'ha enfrontat contra el Bayern de Múnich, per un punt no va ser primer de grup, va ser primer el Bayern de Múnich, té jugadors jovenet, té De Link i De Jong, que són dos jugadors pretenguts per el Barça, i és un equip jovenet. Hombre, però també normalment, si tot va com va, el Madrid és favorit i també és favorit per eliminar l'Ajax i passar a quarts. I, per jo, l'eliminatori estrella és l'Atlètic de Madrid-Juventus. Hem de dir que la Juventus en guany a la fitxatge d'en Cristiano Ronaldo és a les apostes, junt amb el Manchester City, el favorit per guanyar la Champions. Perquè en guany ni Madrid ni Barça estan dins els favorits a les apostes. Hi ha el Manchester City, hi ha la Juventus, el Barça i el Madrid. Hombre, hem de pensar que la final d'aquesta Champions de 2019 se jugarà a Madrid, en el Metropolitano, en el camp de l'Atlètic de Madrid. Això sí, a lo millor l'Atlètic això li pot donar un al·licient més, però la Juventus, si quieres veure que és un equip favorit per les Champions, serà un partit difícil, un partit difícil per l'Atlètic de Madrid. El primer partit també juguen dins Madrid i després juguen dins a Turín contra la Juventus. Com he dit, serà un rival difícil, joc per joc, com he dit, l'eliminatori estrella d'aquest octau de final, però clar, això se juga, com he dit, per febrer. No sabem d'aquí a dos mesos, queden dos mesos, quan arribaran l'Atlètic, quan arribaran la Juventus o quan arribaran tots els altres clubs. Pot haver fitxatge ara en el mes de gener amb obrir-se un mercat que s'obri de dia 1 de gener a 30 de gener, pot reforçar l'equip, pot no reforçar, pot tenir un batxe, mai se sap. Hombre, damunt és un partit estrella, jo no amb que hi hagi una mica del Juventus favorit, crec que donaria molt igualat a l'Atlètic de Madrid, perquè, com he dit, això de que se jugui en un Metropolitano a la final li pot donar un al·licient. Això, com hem dit, el tema de futbol. I abans que va al futbol passaré també motor i tenis i que va, així, Xerno de Mallorca, també m'agradaria fer una pinzellada de l'altre equip de segona B, Mallorca, que és l'Atlètic Balears, amb un jugador, com sempre he dit, Pollensí, que és en Marcos Jiménez de l'Espada, tot en col·legi son pare, metge Marcos, i hem de dir que és un jugador que li està donant un gran rendiment a l'Atlètic Balears, ahir va guanyar 1-0 i està en playoff, crec que està dos o tres punts també d'un líder que és Lleida, que crec que va dir Lleida la pròxima setmana, vol dir que se pot jugar allà. Que pugui jugar el playoff ja serà un èxit per a l'Atlètic Balears. Sí que és veritat que el president l'Atlètic Balears hagi estat bastant de dos vegades i han fet un equip per poder jugar a segona B. Jo m'agradaria molt que l'any que ve a segona A tingués el Mallorca i tingués l'Atlètic Balears. Seria també tenir un derbi balear aquí a la segona B, seria segona A, vull dir, seria cosa mai vista i seria molt important a segona B. Això, com hem dit, és el tema de futbol. Després, en tema de motor, com hem dit, ja s'atura fins que comença la temporada, que és març, però hi ha una notícia de darrera hora que té a veure amb en Fernando Alonso. Jo, en Fernando Alonso, com he dit, enguany sí que fa un any, s'agafava, perquè la notícia que donaré ara, molta gent aficionada en Fernando Alonso o en un motor pot dir, pot quedar un poc, ell diu no, quedaré un atxabat i no correré, me dedicaré en un mundial de resistència 24 hores i 2019, després de 2020 mirarem si torna, jo vaig dir tornarà la Fórmula 1, dependirà de que si Ferrari o això li fa una oferta, tot això, però quina és la darrera notícia? De que seguirà McLaren, però no pilot oficial, serà provador i assessor de McLaren. Això que vol dir que estarà a cada carrera i ajudarà i provarà l'altre espanyol, que és en Carlos Sainz. Vol dir que assessor i provador vol dir que provarà el cotxe que piloti en Carlos Sainz. Vol dir que això és la notícia de que seguirà lligat a McLaren, perquè s'ha de dir no, en guany rescindirà el contracte amb McLaren. Però, com he dit, seguirà dir la Fórmula 1, però no oficial, no. Vull dir que no entrarà, no pilotarà dins de l'oficialitat, vol dir que no serà pilot que estigui, que vagi, que competisqui a les carreres, però sí que serà assessor i provador de McLaren. Jo m'ha vingut un poc d'això, perquè jo pensava que ja deixaria McLaren, que faria aquest any, com he dit, se dedicaria a un mundial de resistència que hem de pensar que està primer classificat. I això, hombre, ell no pot deixar la Fórmula 1 até allà, crec que McLaren, crec que el millor que hi ha hagut un contracte que tenien, crec que hi ha qualque clàusula que el millor ha hagut de seguir, no sé, són coses que és molt difícil, perquè si al principi diu no, te'n vas i tot això, a veure, hombre, estarà a les carreres, el veurem pilotar això, el que passa que dic no oficialment, no competirà a les carreres, sinó que serà provador, com he dit, i és això, això la notícia que avui s'ha confirmat, dic dins en McLaren. Després correrà, això com així com he dit, totes aquestes proves de resistència, i també se li ha fet ofertes per aquest canal, per el canal de Movistar, el canal de cotxes, per també poder ser de comentarista. I perquè van altres de tenis, també aquesta darrera notícia que me demanen, molta de notícia que me demanen, però fins a l'any que ve, començar, que ja 2019 encara podré anar informant, i és que tothom, el motociclisme, el canal que té 24 hores, motociclisme, Movistar, deixa d'emetre. Ha sortit, ha entrat en escena una nova plataforma que se diu DAZN. S'escriu DAZN, DAZN. És una nova plataforma, és una plataforma online, i ha comprat el motociclisme per la pròxima temporada. Vol dir que aquest canal 24 hores que tenia Movistar Plus, que era canal 24 hores que donava les MotoGP, Moto2, Moto3, ja no donarà. Vol dir que, si llavors, és que per mi ja aquest canal ja no emitirà, ja no, a partir d'1 ja no emitirà, i l'ha comprat aquesta plataforma. És una plataforma que a Espanya encara no està. Vol dir que a Espanya encara no la tenim. Quan podrem tenir aquesta plataforma? Bé, tot fa pensar que, jo crec que quan comença un Mundial de Motos, gener, febrer, més o menys, operarà a Espanya. Sí que està operant a altres països d'Europa i del món, amb un gran èxit, i amb un preus, més o menys, econòmic, de motos són, hi ha països, 9,99, 10 euros, per això ja n'hi ha amb gent, jo crec que és molt difícil, i també està a punt de comprar l'Euroliga de bàsquet i la Lliga francesa, la Lliga anglesa. I futbol espanyol no pot comprar perquè Movistar té firmat per 3 anys el contracte. Però també vull dir una cosa, això de motociclisme, que hi ha full de Movistar també és relatiu, perquè, clar, DAZN, que és aquesta plataforma, fa, vol el futbol de primera, per donar online, per donar per internet. Però negociar amb Movistar i Movistar li pot demanar, tu me tornes les motos i jo, i nosaltres te cedim també el futbol. Claro, el futbol tant el tindria Movistar com DAZN, que DAZN ho ha de tenir un Smart TV, un ordenador, vol dir que és una plataforma, com han dit, online. Però ja això ja anirem informant, perquè això durarà un mes. El tema aquest, i per acabar, quan no, notícies de tennis, bé, queden quasi 20 dies per començar la pròxima temporada, comença per gener. En Rafa, què ha fet? S'està entrenant a Manacor. L'altre dia vaig veure un entrenament amb uns amics seus, allà s'està posant a punt. Quan reapareixerà? Bé, és difícil. Pensava que un guany no reapareixeria. I segons les darreres notícies, crec que reapareixerà el 29-30 d'aquest mes, un torneig Abu Dhabi, un torneig d'exhibició, crec que amb un Djokovic, un torneig que se fa cada any d'exhibició. Tornarà en Rafa Nadal i volem veure les seves sensacions per aquesta pròxima temporada, veurem com li va el 2019 en Rafa Nadal, després d'haver perdut el número 1, però això tampoc no vol dir res, crec que se pot considerar una gran temporada. Va tornar a aconseguir Roland Garros, va aconseguir tot Hugo, va aconseguir el Madrid, va aconseguir el torneig principal, després, claro, llàstima que no va poder participar en el darrer, que és el que no deu primeres raquetes del món, però jo crec que el 2019 pot ser un bon any. Molta gent diu, no, ha de tornar a ser el mateix, però això dependeix, i volem veure com se presenta el 2019 per en Rafa Nadal, que crec que si no hi ha novedats, se reapareixerà, com he dit, el pròxim, aquest, ho dic, entre 29 i 30, exacte, la feixa no està confirmada, amb un torneig d'exhibició que se fa sempre per Abu Dhabi o Qatar, dependeix un any a Qatar, l'altre vegada a Abu Dhabi, se fa per allà en Rafa Nadal. Això és que més o menys tenim, vol dir que és un any bastant, això.
Molt bé, gràcies, Jaume.
A vosaltres.
I divendres sí que t'atendrem per aquí, però dilluns ja m'ha acomiat de tu fins al 2019.
Fins al
2019,
sí.
Perquè ens cauen festius. Així que tinguis un bon any, bon principi d'any.
A vosaltres també.